Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dimecres 8 de març de 2023. Un programa en el qual, evidentment, hem de parlar de la notícia de les darreres hores i ens centrem en aquest Futbol Club Vilafranca que encara no ha fet oficial el cessament del seu entrenador, de Cristian García, i també del director tècnic de l'entitat. Una notícia que avançava ahir al vespre a aquesta casa i en la qual està a punt de produir-se de manera oficial. El club abans vol acabar d'acordar els termes econòmics amb l'anterior entrenador, amb Cristian García, abans també de presentar el nou tècnic. La idea és que demà dijous ja es pugui fer oficial i el proper tècnic pugui dirigir també el primer entrenament abans del partit de diumenge a les 12 del migdia a casa davant el Peralada. A banda del futbol i del Vilafranca, també parlarem de bàsquet i repassarem l'anterior jornada de competició, centrant-nos en aquesta derrota dels Monjos davant el Bàsquet Pretenc. De fet, doble derrota, ja que dissabte també jugaven, recuperant aquest partit ajornat de la cinquena jornada de competició. Escoltarem el tècnic dels Monjos, Auri Carmona, analitzant aquest moment complicat de l'equip.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Bé, doncs comencem el programa d'avui. Ja tenim amb nosaltres aquí a l'estudi el Cuqui Ronsó. Cuqui, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, avui parlarem de bàsquet, ens centrarem, ho dèiem, en aquestes dues derrotes dels Monjos del cap de setmana, però abans de repassar la jornada del bàsquet, si et sembla, doncs parlem també d'aquesta notícia que es produïa al Futbol Club Vilafranca aquest dimarts a la tarda. Ens acostàvem a l'entrenament de l'equip, aparentment sense gran interès a part d'aquest partit del cap de setmana, però la notícia saltava i és que l'entrenador Cristian García doncs era cessat del seu càrrec com a entrenador poc més de 4 mesos després d'arribar al càrrec, i a més també el director esportiu de l'entitat, Juan Pablo Mantini, també era cessat de les seves funcions. Per tant, l'equip, que després d'aquesta mala dinàmica de resultats, 10 partits consecutius sense guanyar, cap victòria en el que portem de 2023 i una situació complicada a la classificació, es busca un canvi radical d'aquests resultats per intentar signar la permanència a la categoria, cosa doncs que ara mateix es presenta bastant complicada, tenint en compte que el Vilafranca es troba només un punt per sobre del descens, però sí que és veritat que l'objectiu serà sortir d'aquestes 6 últimes posicions per tal de fugir als descensos compensats que es puguin produir respecte a la segona federació. Ara mateix baixarien 3 equips, Prat, Olot i Cerdanyola, i el Lleida Esportiu jugaria promoció de permanència. Per tant, fins a 4 equips ara mateix, amb moltes jornades encara per davant, fins a 4 equips catalans que baixarien a la tercera divisió, cosa que provocaria irremediablement aquest descens de categoria del Vilafranca des de la tercera fins a la Superliga Catalana, aquesta nova categoria que es crearà per sobre de la primera catalana. El Vilafranca, de moment, no ha fet oficial la marxa ni de l'entrenador ni del director tècnic i tampoc qui serà el nou inquilí de la banqueta. La idea és que demà dijous a la tarda el nou entrenador pugui realitzar el primer entrenament de la setmana abans del partit de diumenge contra el Peralada. Agafa força el nom de Manel Delgado, un home que ja doncs té un passat aquí a Vilafranca, just abans que arribés Ivan Moreno a la banqueta. I veurem com es produeixen totes aquestes hores posteriors a l'adeu de Cristian García, que marxa d'aquí de Vilafranca, havent aconseguit amb l'equip un bagatge de 3 victòries, 7 empats i 7 derrotes. Dèiem, l'equip immers en una crisi de resultats, que veurem si en aquestes 7 últimes jornades canvia, això sí, poc marge ja el que li quedarà al nou entrenador per mirar de canviar la dinàmica de l'equip amb aquest objectiu, repetim, el de la permanència a la tercera divisió. En els propers dies i sobretot demà estarem pendents a les notícies que es puguin produir pel que fa a la banqueta del Futbol Club Vilafranca. Deixem enrere el futbol, deixem enrere la tercera divisió i parlem ja de bàsquet. Ara sí, Cuquí, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, sembla que aquest any al final ens quedarem sense entrenadors, entre una cosa i l'altra. Esperem que el bàsquet tampoc passi això, Però, de moment, si comencem parlant de la primera catalana, dels Monjos, doncs aquest 2023 no està sent l'any.
No, aviam, aviam, una miqueta... Ni abans eren tan bons, ni ara són tan dolents. Val? El que passa és que dins d'aquest titular hi han petites detalls.
Molts matisos.
No? Molts matisos que fan que les coses decanti cap a un cantó o cap a un altre. No? La feina s'està fent, s'està treballant, l'entrenador jo penso que està fent molt bona feina i està funcionant molt bé. El que sí que és veritat, que clar, els últims 8 partits n'han perdut 7, només n'ha guanyat un. Però si aquí afegim que esclar, ha hagut el peron de Nadal, que hi ha hagut la lesió
del Manel,
principal, un dels principals jugadors de l'equip. Bé, tot això ha fet que no agafessin el ritme de competició, el ritme de partits, i han agafat aquesta branca de derrotes consecutives, amb la que és veritat que no perden de manera ahogada i que s'han descontrolat totalment, però que estan dins del partit fins l'últim moment, però també una mica de mala sort, i els partits es decanten al cantó contrari, no?
Una mica el que ha passat aquest cap de setmana contra el Pretenc. Sí. Recordem que recuperava el partit de la cinquena jornada, que s'havia de jugar el mes d'octubre, si no vaig errat,
sí.
I es jugava dissabte, l'equip perdia per 5 punts, i a més un resultat molt, molt baix.
Sí, que el partit va ser horrible, m'ho han dit tothom, l'Uri, els jugadors, m'ho han dit tothom, mal. I el resultat del tanteig és el que hi ha. Vull dir, no, ningú va dir una cosa que no fos coherent amb el resultat, no? El que sí que és veritat, que és el que dèiem abans, si aquest partit s'hagués jugat quan hagués tocat, que la dinàmica de l'equip era de positiva, tots els jugadors no havien lesionats i tal, segurament mai es pot dir de manera total, eficàcia total, perquè s'han de jugar els partits, però segurament és molt possible que haguessin guanyat, perquè eren... Ells estaven a la part alta, els altres estaven a la part baixa, bueno, tot indicava que era un partit factible de guanyar, no? Ara ha arribat en unes condicions en què ells estaven en aquella situació que ja estaven quasi bé despenjats, i l'única opció que tenien eren aquests dos partits que venien a jugar contra un equip que ara venia amb una dinàmica negativa, amb derrotes, que tenia lesionats. Clar, uns anaven, en certa manera, de subidon. Va, si podem fer alguna cosa, serà aquest últim cap de setmana que podem intentar salvar-nos. I els altres estaven encara amb aquesta dinàmica d'intentar sortir i superar aquest entrebanc que tenen ara, no? El partit va ser horrible, els tantejos, els percentatges van ser horribles, però horribles, i al final, mira, es podia haver decantat a qualsevol cantó, i a l'últim moment es va decantar pel cantó d'ells.
Ara els Monjos el que sí que li ha canviat és que, clar, quan començava la temporada, doncs, els resultats anaven sortint, d'alguna manera tot anava normal. Clar, ara els partits igualment comencen 0-0, però sí que és veritat que d'alguna manera les derrotes van passant. Vas una mica contracorrent.
Sí, és el que deia una mica la setmana passada i amb la retransmissió que vam fer per Vilafranca Televisió, no? Esclar, quan el partit va tan just, quan el partit no acabes de trencar-lo, escolta'm, aquella pilota de bàsquet pesa 5 quilos. Mm. Qui la té li pesa una barbaritat. Tothom li crema les mans la pilota.
I la pista sembla d'un quilòmetre.
Val? Es fa tot molt més pesat, no? Esclar, quin és el problema que té ara? No vull jo ni alabar d'una manera malaltissa el Manel, però és un jugador que ens resoleix moltes coses. Defensivament és potent, ofensivament encara ho és més, perquè tant et fa les tres facetes. És un jugador que tant té tirs d'exterior com de mitja distància, com entra molt. Clar, el problema que té els Monjos ara actualment, interiorment, és fluixet. No té un joc interior potent. Clar, ho basa tot, sobretot amb el tir exterior. I amb el tir exterior és el que han dit sempre. Quan tenten dos o tres triples seguits, bueno, allò és eufòria total, vinga, va, som-hi. Clar, després en falles quatre. Com els altres vagin fent, tornen, clar, marxava els monjos tota l'estona, el partit va ser així, no? Marxava de 5, 6, 8 punts, semblava, bueno, va, tu, que ja poder tancaran el partit i tal. Res, llavors entraven amb errors, amb alguna pèrdua de pilota, els altres anaven fent alguna cistella, algun triple, algun d'allò, i tornaven a estar enganxats allà, tornaven a estar enganxats. Bueno, fins al final que van acabar en pròrroga, i la pròrroga... la pròrroga ja és una mort súbita, quasi bé, no? Al final van ser ells qui van marxar de 6 o 7 punts, ja semblava que el partit ja estava decidit, però els monjos encara lluitant a l'últim moment, vinga, pressionant i provocant faltes amb tirs lliures, i vinga, i vinga, i vinga, i al final doncs, mira, van arribar a deixar un marcador superajustat al de diumenge, però esclar, el que sí que és veritat que, és, que no deixa de ser una derrota, que ara l'equip del Pretenc passa a ser un rival directe en la classificació. Bé, aquesta setmana els hi toca un partit complicadíssim a casa del líder. Bueno, és d'aquells partits que no tens absolutament res a perdre, que l'has de jugar. Si perds és totalment comprensible, lògic, coherent. I si sona la flauta, et surt un partitet quadradet, el Samal se li complica el partit per el motiu que sigui, doncs qualsevol resultat positiu doncs anirà oxigen pur directe al pulmó, no? A partir d'ara aquí, una miqueta, els monjos...
Sobreviure.
Serà això. Intentar aquest partit d'ara, d'aquesta setmana, no és el de la seva lliga, però els de la seva lliga anar a mort, perquè ara sí que qualsevol derrota amb algun equip de la seva lliga els hi pot passar la factura a final de temporada.
Aquest partit de diumenge sí que doncs, repassaves els parcials. Per exemple, els monjos tenien un 9-0 a favor, el segon quart. Després ja sí que al final del partit el Pretenc doncs, obria aquesta escletxa, no? 69-76. Ja al final del partit acabava amb aquell triple final dels monjos, que servia de poc perquè era per fer el 77-79. Però sí que és veritat que va ser un partit ajustat i que al final les dinàmiques en aquestes diferències tan reduïdes t'acaben penalitzant. I sobretot quan estàs... En la cresta de l'onada, sí, tot sí, et surt, no?
No, quan estàs en línia positiva, és que tot surt rodó. Tot va una cosa en palma amb l'altra, tot sempre en positiu, tot suma, etc. Quan vas en línia negativa, tot resta. Pèrdues de pilota incomprensibles, errades de passes que no s'entenen, els rebots de mala sort van a parar, un rebot aquí toca amb aquell, al final li va parar les mans del rival, tot suma en negatiu, no? Aquest partit va ser molt... quan semblava el segon quart que marxava els monjos 22-13, dic, bueno, va, que ja està d'allò, quatre triples seguits de l'equip rival, que també, diguem-me que vulgui, però, hòstia, quatre triples seguits, no? Clar, és el que diem, no? En defensa... tu mires el... Bueno, allà a la tele, doncs, mira, teníem les estadístiques d'aquest equip, sabíem que l'11 era un tirador, el màxim anotador d'ells, el 47, déu-n'hi-do, clar... No els deixis. Precisament amb aquests són els que menys els de deixar marge. Són els que et llencen, els que tiren d'aquest equip. Pues clar, en van fer algun també inverosímil, amb bona defensa dels monjos, però altres realment que tiraven sols. I esclar, quan tires sol, totalment alliberat, pues,
difícilment un tirador fa.
El percentatge augmenta i llavors, clar, van a ratxes, contínuament no marxaven ni en positiu ni en negatiu. Marxaven 5 punts o 6, tornaven a recuperar, perdien de 3 o 4, tornaven a recuperar i així anaven fent tot el partit. I torno a dir, al final bueno, ja ho veus, 3 triples seguits dels monjos.
Sí que és veritat que una vegada el Pretenc es va posar per davant, ja l'avantatge no el va deixar escapar.
No la va deixar, els monjos s'acostaven, però no arribava, semblava que pogués, fallaven dos o tres atacs seguits.
Començava l'últim quart 58-58 empatat. A partir d'aquest moment ja sí que el partit doncs, es complicava, es posava molt, molt en contra. Al final del duel podies parlar amb l'Uri Carmona, evidentment sí. Doncs, la situació és la que és i els ànims també són els que són.
Sí,
no?
I ell està tocadet perquè, clar, la realitat és aquesta, són 8 partits i 7 derrotes, però jo vaig veure il·lusionat, amb ganes de treballar, conseqüentment de que està fent bona feina. L'altre tema és que els resultats, bueno, penso que quan treballes bé i l'equip se'l veu bastant, bastant posat i bastant d'allò, pues, tard o d'hora t'hauran d'arribar els resultats. Jo no vaig veure un entrenador que ja tirà la tovallola, no, vaig veure un entrenador amb ganes, amb ganes de lluitar. Bé, l'únic consell que podem donar aquí és que s'ha de seguir treballant i els resultats ja vindran quan hagin de venir. És tot el que hi hem de dir.
Exactament. Doncs escoltarem a Uri Carmona, amb el qual podies parlar després d'aquest partit, després dels dos partits, de fet,
sí.
Del de dissabte, la derrota per 59-54 i aquest 77-79 davant el mateix rival. Uri Carmona.
Dos partits ben diferents, per això. Ahir crec que no vam començar com tocava. La primera meitat no vam entendre on estava realment el joc i no vam treballar com tocava. A la segona meitat vam reaccionar, ens va permetre empatar el partit, però al final se'ns va escapar. I avui, bueno, avui la idea era una altra, era sortir ja directament amb més força, guanyant cada acció, rebotejant, defensant... Bueno, rebotar el partit a cistella, no dependre dels últims minuts o de la segona meitat. Bueno, ha passat que al final l'equip contrari pues, l'ha tingut més encert i s'han portat el partit. Però bueno, amb això no els hi puc aixecar res als jugadors, que han treballat i s'han esforçat al màxim.
No, el que sí que és veritat és que aquest equip del Pertenc amb cistelles inverossímils, de triples, molt forçats, però bé, els hi han entrat. I en canvi vosaltres us ha penalitzat poder no tenir gaire joc interior. Heu tingut que basar molt el joc amb el tir exterior i amb el lloc interior aquí ells aquí han pogut fer més feina.
Sí, estem una mica amb bloqueig mental, a nivell ofensiu sobretot, ens bloqueja, no trobem acció clares, ens costa molt anotar, ens costa molt generar avantatges. Els equips rivals ens saben defensar i negar les accions que creiem que podem fer més mal. Bueno, toca remar, toca seguir treballant. És molt dur perquè portem, clar, els últims 8 partits hem perdut 7. Aquest 2023 està sent molt dur, però no queda un altre que remar i bueno, aprofitar que vam guanyar partits a la primera volta per intentar doncs aconseguir la salvació, que és l'objectiu número 1.
Sí. No, la veritat és que és així. La primera volta es va anar força bé i aquest és un partit que s'hauria d'haver jugat en la primera volta amb una dinàmica totalment diferent, sense lesionat del Maneu, i suposo que hauria sigut diferent. Però bé, la situació és com és, ha anat com ha anat, i esteu aquí. Bé, només desitjar-vos una ràpida recuperació, tornar a agafar la senda de les victòries i, mica en mica, seguir sumant i seguir treballant, que això no hi ha mena de dubte de que ho esteu fent.
Sí, és treure orgull i remar tots a una. Al final no queda una altra. Ara ens venen 3 partits de fora, bueno, intentem treure algun i així trencam la dinàmica i provoquem un canvi, però bueno, poc a poc.
Bé, doncs, una mica el que comentàvem, no?
Sí, realment és així. No es queda res més que seguir treballant i esperar que arribin les victòries.
Bé, doncs, tanquem aquest capítol de la primera catalana. Això sí, doncs, repassant molt ràpidament els marcadors d'aquesta última jornada. Ribes 80, Morell 58, Golden Team 64, Samada Vilanova 87, Viladecans 55, Pallejà 75, Aguiles 48, Prat 55, Reus Plom 67, Cornellà 77, Teresianes 70, Torreforta 50 i aquest Monjo 77, Pretenc 59. A la classificació, primera posició pel Samada Vilanova, proper rival dels Monjos. Aquest partit que serà dissabte a 7:45 del vespre. I a la classificació, per sota del Samada Vilanova líder, Pallejà, amb 13 victòries, mateix balanç pel Cornellà i el Prat, 11 victòries per l'Àguila, 5è. Desè, 6a posició pel Reus Ploms, amb 10 victòries. Ribes, 7è amb 8 victòries, els mateixos triomfs que el Morell. 9è lloc pel Pretenc, amb 7 victòries en 18 partits. I per sota l'equip dels Monjos, amb 17 partits disputats i 8 victòries. Encara doncs, s'ha d'igualar aquest nombre de partits disputats. Això sí, ja amb un balanç negatiu, 8 victòries i 9 derrotes pels d'Uri Carmona. Per sota, 4 últimes posicions, Salou, amb 8 triomfs, 5 pel Torreforta, Viladecans penúltima amb 4, i el Golden Team, que és el QE, sense cap victòria en el que portem de temporada. Tanquem aquest capítol de la Primera Catalana, fem una pausa i tornem tot seguit.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Bé, doncs entrem en els últims minuts de programa i seguim repassant altres categories del bàsquet. Anem ara a la segona masculina.
Sí, també doble jornada. El Casal va jugar dissabte i va jugar diumenge. I en aquest cas... dues...
Immillorable, eh?
Sí, sí, dues victòries importantíssimes. Molt treballades, sobretot la del dissabte. Tot el partit va anar perdent i a l'últim moment es va ficar per davant i va aconseguir guanyar. I, en canvi, la del diumenge ja va ser diferent, un partit molt més distès, el Casal va dominar, el Casal va jugar força bé. Bé, a l'últim moment també se li va acostar la Sanya Manresa i bé, l'important és que el Casal, amb aquestes victòries, guanya una posició important dins la classificació, en una zona molt tranquil·la, i no et diré sense aspiracions a arribar més amunt.
Però ja t'ho pots acabar de plantejar, eh?
Sí, sí, encara té un partit aplaçat, el Casal, respecte a l'Esparreguera. Vull dir, en cas de guanyar-lo, amb un supòsit de guanyar-lo, es ficarien 10 victòries, podia agafar el Castellet a Vimany, bueno, però de moment lo important és que s'ha distanciat una mica d'aquest grup intermig o encapçar aquest grup intermig amb claretat, i això li permetrà de totes maneres arribar a aquests partits que vinguin ara amb una sense pressió afegida pel tema de la classificació, no?
Perquè ja diríem que el perseguidor seria el Corbera. Sí. Amb 7 victòries, dues menys que el Casal, per tant això... ja tens aquest marge i sobretot bones sensacions en aquests últims partits i un cap de setmana que també quan perds dos partits doncs és dur, però clar, quan en guanyes dos
és
una festa.
No, realment va ser una festassa. El diumenge hi havia un ambientasso bestial a la pista i el joc, però bueno, almenys ho van fer 79 punts, el joc va estar bé, l'Oriol Florentín segueix estant en un estat de forma bestial i trobo que en aquest cas el Roger pues, està fent jugar nanos joves que estan pujant de baix. Bé, m'està agradant força la política que porten, m'està agradant força aquests nanos que pugen i el punt de veterania que porta el Basolí, que fa una feina impecable allà sota. El José Luna està donant un to important també amb el tema de la direcció de l'equip. Vull dir, en aquest cas, el Xavi Luis torna a estar en línia ascendent, en forma, també. Bueno, es comença a veure un equip amb força cara i cos i que qui vulgui guanyar haurà de jugar molt bé. No serà fàcil.
Doncs ens alegrem d'aquesta bona dinàmica del Casal, que guanyava els dos partits del cap de setmana. El de la jornada 18 el jugava dissabte i, en canvi, a la jornada, diguéssim, el jugava un dia després. Curiós, no? Els timings. En aquesta jornada 18, Sitges 73, Sant Cugat, Bàsquet Sant Cugat 52, Casal 79, Salle Manresa B 74, Sant Nicolau 53, Corbera Negra 39, Navàs 56, Gelida 44 i Castellet 75, Esparreguera 72. Descansaven l'Esfèric de Terrassa i el Sant Cugat Vermell. També repassàvem aquesta derrota del Navàs B, que probablement no entrava en els plans, era el cué de la categoria.
El Gelida. Sí, realment era un partit que el Gelida aquí t'havia donat un cop de puny sobre la taula, no? Si realment estàvem també en aquesta situació com el Casal, que si guanyaves col·locàvem una situació més còmoda. Jugava contra el Corista i bé, 44 punts es diu molt poc del Gelida en aquest cas. En bàsquet masculí 44 punts t'assegura una derrota 100%, perquè fas 44 punts i estàs condemnat a la derrota. Però, no sé, no he pogut parlar amb ningú de Gelida. Venien de la setmana passada de fer un partit força maco, el Gelida, i en canvi aquesta setmana ha sorprès aquest resultat, ha sorprès.
Bé, doncs, els propers partits pels equips de casa. El Casal contra l'Esparreguera, segon classificat, dissabte a les 4 de la tarda, i per la seva banda el Gelida, que jugarà divendres a les 9 del vespre davant el Sant Nicolau B, que és el líder de la categoria. Partits contra els dos primers classificats.
Sí, sí, el Gelida juga a casa contra Sant Nicolau B. Tornem a dir el mateix que hem dit abans. És un partit que no té res a perdre, el Gelida. Que faci un bon partit, que si sona la flauta i pot arribar al final amb opcions a lluitar-la, és perfecte. Si perd de pocs punts, perfecte. I a partir d'aquí, tot el que vingui és el normal i el coherent que hauria de ser. Amb el Casal estem amb el mateix. Juga contra el segon, hauríem de dir que no és la seva lliga, però amb aquestes dues victòries del Casal s'ha acostat bastant a les posicions de dalt. Bueno, si sona la flauta i guanya l'Esparreguera, pues serà molt a proper de l'Esparreguera, començaran a entrar nervis en tothom, però bé, l'Esparreguera juga a casa i hem de dir que en aquest cas és el que l'ha favorit. Però els partits s'han de jugar.
Exactament. I últims dos minuts de programa. A la segona femenina, el Xamba descansava, i aquest proper diumenge, a les 7 de la tarda, partit contra el Pallejà, contra el tercer, rival directe.
Partit clau, sí. El Xamba, per victòries...
Directíssim, vaja.
Per victòries va segon, ni que aquí ha sortit el Vendrell, té 16 partits i el Xamba en té 13. Vull dir que va segon, només té una victòria més que el Vendrell. El Pallejà té dos partits menys que el Vendrell, però té les mateixes victòries que el Xamba. Realment, rival directe, de cara a la segona posició que dona accés a pujar. Esperem que el Xamba, jugant a casa i ara amb aquests fitxatges que ha fet, pensem que juga diumenge, no juga dissabte, ha canviat el partit perquè pugui venir l'Esther Panyella, que és una jugadora d'aquestes que han fitxat últimament i que també dona moltes opcions amb el caràcter ofensiu i defensiu també, però l'han canviat perquè puguin ser-hi totes, no? Juguen diumenge i partit clau de cara amb aquest grup, la classificació final, important.
Doncs, Cuqui, estarem pendents durant els propers dies, durant aquest cap de setmana. Acomiadem el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Tornem dimecres vinent i tornarem, en aquest cas, parlant de bàsquet. I demà, dijous, tornarem a l'Esports 14 fent-nos ressò d'aquesta actualitat del Futbol Club Vilafranca. A hores d'ara també descartem un dels noms que citàvem a principi de programa, Manel Delgado, descartat com a nou entrenador del Futbol Club Vilafranca. En seguirem parlant. Tornem demà.
Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.